presentem un professor nou. No ha vingut mai a Arenys de Mar i esperem que torni. És el doctor Lluís Prats, doctor enginyer, ha estat professor de la Universitat Politècnica de Catalunya dins de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions, el que en llenguatge corrent nosaltres acostumem a dir-ne telecos. El professor Prat té l'especialitat en circuits i sistemes electrònics i fotònics. És autor de diverses publicacions especialitzades en aquestes matèries, però m'agradaria fer esment d'una obra en particular destinada a adaptar al català la terminologia pròpia d'aquestes tecnologies que s'han fet tan imprescindibles en el món d'avui. Em refereixo al Diccionari de Telecomunicacions, publicat conjuntament entre l'Enciclopèdia Catalana, la Universitat Politècnica i el Termcat, el Centre de Terminologia de Catalunya. Permeteu-me un detall, és que jo havia estat documentalista al Centre de Terminologia de Catalunya, el Termcat. Gràcies, com que hi ha confiança. Mal. Donem la benvinguda, doncs, professor Prat. Gràcies per estar amb nosaltres i tot el públic és seu.
Molt bé, moltes gràcies per les seves amables paraules. Simplement li ha faltat dir que estic jubilat des de fa un any pràcticament. Molt bé. Sí, vol dir que som de la mateixa quinta, més o menys. Doncs bé, la conferència que faré es titula Del telègraf a internet, impacte social de les telecomunicacions. L'objectiu d'aquesta conferència és fer un repàs molt breu i poc tècnic sobre aquestes tecnologies. Telecomunicacions vol dir comunicacions a distància. Tele és una paraula grega que vol dir a distància, i telecomunicació vol dir comunicació a distància. Però fent èmfasi sobretot a l'impacte social que han tingut aquestes tecnologies, com han influït en la societat i com ens han canviat els costums. Molt bé, vull començar amb aquesta primera diapositiva, en què es veu una parella, un senyor i un senyor, que estan davant de la televisió. Aquí es veu un ordinador, aquí sembla que té un telèfon mòbil, un comandament a distància, i aquesta fotografia podria ser presa segurament en qualsevol de les nostres cases, perquè tothom veu la televisió, molta gent té ordinador, té mòbil, és a dir, aquestes tecnologies formen part de la nostra vida quotidiana, del nostre estil de vida. Però això no sempre ha estat així. Aquestes tecnologies van néixer fa uns 170 anys, a l'època dels nostres besavis, per dir-ho amb alguna referència. Abans no existien. Nosaltres n'hem set testimonis del naixement de la televisió, per exemple, dels mòbils, etc. Molt bé, doncs tot això va començar amb la Revolució Francesa. Quan l'Assemblea Legislativa que va sortir de la Revolució va prendre el poder, va entrar en guerra molts estats propers a França, i aleshores l'Assemblea Legislativa volia tenir notícies ràpides de com anava la guerra amb els diversos fronts. I per això van aprovar un projecte i li van posar el nom de telegrafia òptica. Van inventar la paraula telegrafia, que consistia en crear una cadena de torres físiques com aquesta, torres quadrangulars, defensades per soldats, que a la part de dalt hi havia un artilugi que permetia fer símbols. Hi havia una torre cada 10 quilòmetres, de forma que des de la torre adjacent un soldat amb un telescopi mirava aquest símbol i si el canviaven, ell posava el mateix símbol a la seva torre. I així el símbol aquest anava de torre en torre. Això ho van fer l'any 1794 i van aconseguir enviar un missatge des de Lille, que està a 200 quilòmetres al nord de París, fins a París, en una hora. En aquella època les notícies viatjaven a cavall i anaven a 16 quilòmetres per hora. De forma que aquest missatge enviat per correu de cavall, i era tardat 12 hores, i va tardar una hora. Vol dir que es va avançar la velocitat per 10 vegades. Aleshores va ser un èxit important i tots els països del voltant, veïns, el van imitar. I en particular, França va explotar l'èxit i aquestes eren les línies de torres de telegrafia òptica que van fer, uns 5.000 quilòmetres de línies de cadenes de torres de telegrafia òptica. Aquí a casa nostra, també durant la Guerra dels Carlins, van fer aquest sistema de torres. Cada puntet d'aquests és una torre, que ara ja han desaparegut quasi bé totes, perquè en aquella època consideraven que una torre d'aquestes era més fàcil de defensar que un simple fil elèctric, que era la telegrafia que ja funcionava en aquella època, la telegrafia elèctrica, que funcionava però que era molt fàcil de tallar. Aleshores, per defensar les comunicacions van fer aquestes torres. I si vostès surten de Barcelona amb cotxe cap a Girona, al passar per Montornès, si s'hi fixen, veuran sobre un turó una petita torre blanca, que és una d'aquestes torres. I en diuen la torre del telègraf de Montornès. Molt bé, segurament vostès pensaran que això té molt poca cosa a veure amb les telecomunicacions, que tots sabem que són elèctriques. I aquí hi ha torres, hi ha telescopis, però no hi ha res elèctric. I és que quan van fer això, una miqueta abans del 1800, encara no existia l'electricitat, encara no es coneixia. L'electricitat i el magnetisme es van desenvolupar a partir de 1800, bàsicament, a partir d'un invent que va fer un científic italià que es deia Alexander Volta, que va fer una pila de discos de metall, de diversos metalls, que feia electricitat. Abans l'electricitat es feia fregant una esfera de sofre i era una cosa molt complicada. I amb això es feia electricitat i això va permetre que tots els que volien jugar amb l'electricitat, que era una cosa desconeguda, poguessin jugar-hi, poguessin experimentar. Un d'aquests va ser un professor de Dinamarca que es deia Oersted, que l'any 1909 feia un experiment a classe amb els seus alumnes fent passar un corrent elèctric per un fil conductor. I a sobre la taula, per casualitat, hi havia una brúixola. I van veure quan passava el corrent, la brúixola es movia i es posava paral·lel al fil. Quan van fer proves, van canviar el sentit del corrent, la brúixola anava al revés, en fi, van descobrir que hi havia una connexió entre l'electricitat i el magnetisme. El que s'ha dit electromagnetisme, que estan connectats aquestes dues d'això d'aquí. I aquests noms els van posar un metge que es deia William Gilbert. Resulta que se sabia des de l'antiguitat, des de molt antic, i en Tales de Mileto, el grec, 600 anys abans de Crist, ja havia escrit unes propietats curioses, no?, d'atraccions de fira, que hi havia una pedra groga que es trobava a les platges de Grècia, com aquesta d'aquí, que es diu ambre, que tenia la propietat que si se la fregava amb teixits atreia plomes i objectes lleugers. Aquesta pedra, que nosaltres en diem ambre, en grec s'escrivia així, això és el abecedari grec, que amb l'abecedari llatí es deia electron. I tots el coneixerem, aquí ve electricitat electrònica, tots provenen d'això d'aquí. Hi havia una altra pedra que trobaven a l'illa de Magnèsia, de Grècia, de l'Egeu, que es deia la pedra de Magnèsia, de Magnetis en deien. D'aquí ve la paraula magnetisme. Doncs aquest metge va rebre, a 1600, va rebre l'encàrrec de la reina Elisabet I que estudiés la brúixola, perquè la brúixola es havia convertit en una tecnologia estratègica. Es havia descobert Amèrica i per navegar pels oceans era fonamental la brúixola. I aleshores la reina volia millorar la brúixola perquè era una tecnologia important i li va encarregar amb el seu metge que fes això. Ell va fer estudis i en aquests estudis va batejar aquests fenòmens estranys que se sabien, que no sabien quina connexió tenien, amb l'electricitat i magnetisme. Doncs bé, doncs a partir de 1800, amb la pila de Volta i amb aquest descobriment, pocs anys després, en 1825, van fer un altre descobriment, que és que agafant un fil elèctric com aquest i enrotllant-lo amb una peça de ferro dolç en forma de U, quan enrotllaven el fil i feien passar l'electricitat, es convertia en un imant, i en van dir un electroimant. I això va donar peu al primer invent de tecnologia de telecomunicació, que va ser la telegrafia elèctrica. Aquest és el senyor que va inventar la telegrafia elèctrica. Era un americà, es deia Samuel Morse, segurament la paraula Morse els sona de l'alfabet Morse, que era un professor de literatura i un pintor que feia retratos, un pintor retratista. No tenia res que veure amb l'electricitat, però l'electricitat és una cosa que estava per ahí i tothom li agradava treure el nas per allà. I aquest es va assabentar que es havia inventat l'electroimant 10, aquí tenen la peça en forma de U, feien passar un fil per aquí, un fil elèctric per aquí, quan per aquí passava corrent es convertia en imant. I com que era imant, aquí hi havia una peça de metàl·lica aquí sobre, amb una molla, i si aquí passava corrent i es feia electroimant, es feia imant, atreia aquesta peça i la feia baixar. Si es tallava el corrent, no deixava de ser imant i la peça amb la molla la portava al cap amunt. D'aquesta forma, aquest senyor va pensar que podia fer parlar l'electricitat i va fer aquest invent. Aquest invent consistia en posar una pila de volta, una maneta com aquesta, de forma que quan apretaven aquí la maneta aquesta, posaven aquest fil en contacte amb la bateria, passava corrent i al passar corrent es convertia en imant, aquesta peça baixava i aquesta banda d'aquí, que potser estava a quilòmetres de distància d'aquí, diuen, ah, passa corrent, han apretat la maneta. Quan aquí aixecaven la maneta, deixava de passar corrent, deixava de ser l'electroimant i això pujava. D'aquesta forma veien si baixava o pujava, que havien apretat la maneta cap a baix o cap amunt. Bé, una forma senzilla de fer parlar l'electricitat. Doncs bé, aquest senyor també se li va ocórrer una forma d'enviar missatges a base de punts i ratlles. Què vol dir un punt? Vol dir que la durada d'apretar la maneta cap avall era curta, era un instant, llavors aquesta peça baixava un moment i deien un punt. Si aquesta apretada d'aquí a baix de la maneta era llarga, això baixava molta estona i deien una ratlla. I en punts i ratlles van codificar les lletres. Per exemple, l'A era un punt i una ratlla. I el que tots moltes vegades coneixem és el missatge SOS, que vol dir socor, que era S, punt, 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 o ratlla, 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 S, punt, punt, punt. Pi, 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 pa, 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 pi, pi, pi. Això els telegrafistes sabien que era SOS, volia dir ja que havia demanat un ajut. No? Molt bé, doncs amb això va ser la primera tecnologia de telecomunicació i quan érem joves sabien que hi havia els telegrames. Com funcionaven els telegrames? Doncs, si un de nosaltres volia enviar un missatge a un amic que estava en una altra ciutat, a 1.000 quilòmetres de distància, l'escrivia un paper, anava a la central telegràfica, donava aquell paper, el telegrafista convertia les lletres en punts i ratlles, ho enviaven a través d'aquest sistema i, a l'altra banda, un telegrafista veia com baixava i pujava aquesta peça, traduïa les baixades i pujades en lletres, ho escrivia en una carta i enviava un noi que portés el missatge a casa del destinatari. Això funcionava així, eren els telegrames. Que jo em pensava realment que ja s'havien acabat, fins que vaig llegir el diari que en Rajoy va enviar un telegrama amb els Tsipras, vaig dir, mira, encara funciona, però està ja mort, està ja mort perquè avui dia les noves tecnologies ja han acabat amb això. Però bueno, aquesta tecnologia es va desenvolupar en 1837, i és el que dic jo la tecnologia dels nostres besavis. Jo tinc, es veu la meva família, té el fill molt tard, i tenia un besavi que va néixer en 1840, i quan ell era jovenet, segurament va veure aquesta tecnologia. Doncs bé, aquesta tecnologia va tenir un fort impacte social. Resulta que els trens es van inventar més o menys al mateix temps. El tren es va inventar a 1804 amb unes mines de carbó del País de Gales, Anglaterra, per transportar el mineral. Van veure que tenia èxit i el 1835, em sembla que era, tinc la xuleta aquí per no dir una cosa falsa, El 1830 van crear el primer tren de passatgers, de persones, abans era de mineral. I aquest tren anava a 45 km per hora. Avui dia ens fa somriure perquè 45 km per hora això no és res, no? Però pensin que en aquella època les diligències i els cavalls anaven a 16 km per hora. Per tant, qui agafava el tren ningú el podia trobar, ja havia desaparegut de la vista, no? I això es havia fet famós els trens a Londres, per exemple, perquè algú que havia fet alguna malifeta, algun malfactor, havia agafat el tren i havia fugit, i és que no el trobava ningú ja. Aleshores, en aquest context, esclar, hi havia un problema, els trens anaven tan ràpids que ningú podia avisar que venia un tren. Avui, a les notícies del migdia, doncs ens han dit que a Alemanya han xocat dos trens amb una via única. Esclar, si només hi havia una via i ningú avisava, podien trobar-se fàcilment que xoquessin els trens. I aleshores tenien que desdoblar la via. Una via per anar i una via per tornar. Perquè no hi havia ningú que posés a avisar que hi havia un tren a la via. I en aquestes apareix el telègraf elèctric. Era un simple fil. I aquest simple fil, simplement s'hi acompanyaven amb aquest fil, el veuen aquí, aquest fil? Aquest fil acompanyava la via. Doncs des d'una estació enviaven a l'altra estació un missatge telegràfic que deien, ei, surt un tren, que ningú vingui, que no vingui cap tren. I amb això s'estalviaven desdoblar la via. Esclar, era un estalvi importantíssim, i per això va ser molt popular. Però bé, això no només va afectar els trens, sinó també va afectar els diaris. Abans els diaris, en una ciutat si hi havia un diari, doncs l'impremta que editava el diari tancava el diari, diguem, al vespre abans de sortir, a les 10 del vespre o el que fos, no? Quines notícies recollia? Les que havien arribat a la redacció abans de tancar. A 16 km per hora no podien arribar gaire lluny les notícies del dia. Estaven de la ciutat i els voltants. I amb aquestes apareix el telègraf. Evidentment, les persones ja llestes van dir, ei, tenim una altra font de notícies de les ciutats de costat connectades. I aleshores, els diaris que es van aprofitar d'aquesta telegrafia eren els diaris de qualitat, perquè s'havia de donar més bona informació, la informació que venia de lluny, i es van començar a dir Telegraph. Aquí tenen un diari anglès que es diu Daily Telegraph, telegrafia diària, i aquí veiem el David Cameron, el primer ministre d'Anglaterra, vol dir que és un diari que encara existeix, però conserven el nom, és un nom de prestigi d'aquella època. Hi ha molts diaris que es diuen Telegraph a Anglaterra i als Estats Units, perquè eren diaris de qualitat. Doncs bé, amb això d'aquí, amb els diaris, van néixer les agències de notícies. Com que podien rebre notícies dels diaris des de lluny, van enviar corresponsals, que abans no existien. O sigui que el telègraf va fer aparèixer una nova professió, que eren els corresponsals i les agències de notícies. I a més, també, en el món hi ha gent viva i llesta, i els que jugaven a la borsa es van donar compte que a través del telègraf podien saber els valors, quan costaven els valors a les diferents borses, i jugant amb això es feien rics. I diuen que en 1850 la meitat dels telegrames era sobre valors de borsa. Va ser una revolució a la borsa, perquè donava molta informació. Per tant, aquesta primera tecnologia va tenir un fort impacte a la societat. Passem a la segona tecnologia. La segona tecnologia va ser la tecnologia telefònica, el telèfon. Aquí tenen la imatge de l'inventor del telèfon. A l'11 de juny del 2002, el Congrés dels Estats Units va aprovar una resolució amb la qual reconeixien que aquest senyor, Antonio Meucci, va ser el primer inventor del telèfon. I això ho van fer per reparar una injustícia històrica. Aquest senyor era un senyor gran, era italià, vivia als Estats Units, parlava malament l'anglès, i li van treure l'invent de les mans. I l'inventor oficial durant 125 anys va ser Graham Bell, que sempre figurava com a inventor. Aleshores, per reparar aquesta injustícia que ara els explicaré, doncs el Congrés dels Estats Units va aprovar aquesta resolució. Doncs molt bé, aquest senyor, Antonio Meucci, era italià, va néixer a Florència, em sembla, sí, a Florència, i va estudiar mecànica i química, i quan era jove es va fer amic d'en Garibaldi. En Garibaldi va ser un revolucionari italià que va aconseguir unificar Itàlia. Abans Itàlia era una col·lecció de petits estats, cada un depenia d'un país diferent, i van fer una guerra, una revolució allà per unificar el país. Aquest, quan era jove, era amic d'en Garibaldi, va passar 3 mesos a la presó. I quan va sortir, es va emigrar, i se'n va anar primer a Cuba i després als Estats Units. Quan estava a Cuba, ell també jugava amb l'electricitat, als anys 1830 o 40, jugava amb l'electricitat i creia que l'electricitat treia el dolor, i feia experiments amb molta gent per veure si treia realment o no el dolor. I en un d'aquests experiments es va donar compte que la veu es podia convertir en un senyal, en un corrent elèctric variable, amb un fil. Li va quedar això al cap, i quan se'n va anar a Nova York, allà va aplicar aquest invent, aquesta descoberta. Va llogar una casa, em sembla que feia espelmes, vivia molt, molt pobrament, i resulta que la seva dona tenia reuma i no es podia moure del llit. Aleshores ell treballava en el garatge de la casa, treballava aquí, i la seva dona estava a l'habitació de matrimoni que devia estar aquí dalt. Llavors se li va ocórrer fer servir allò que havia descobert a l'Havana, a Cuba, i va fer un sistema de comunicació entre l'habitació entre l'habitació i el taller, de forma que quan la seva dona necessitava ajut, quan li feia saber a través d'aquest sistema. Va fer el sistema, el primer sistema telefònic, el va inventar. Va inventar el telèfon l'any 1855. Ja us dic que eren molt pobres, feien candeles i vivien d'això d'aquí, i aleshores se li va córrer a veure si podia treure profit del seu invent, a vendre l'invent. I va fer una demostració pública en 1860 per veure si trobava ajut financer per explotar el seu invent. No ho va trobar. En 1870 va portar el seu invent amb una gran fàbrica de telegrafia, la Western Union, perquè veiessin que funcionava i que podien treure profit i el financessin. Li van donar llargues i al cap de 4 anys van dir que havien perdut l'invent. Total, que tampoc allò ho podia patentar perquè fer la patent costava $250, uns 200 euros, no tenia aquests diners, i va haver de fer una patent provisional que li valia per 2 anys. Van passar els 2 anys, va perdre els drets, i resulta que en 1876 es presenta un jove que patenta una cosa que va dir telèfon. I ell aleshores va voler reaccionar, va anar als jutjats, va dir que l'invent era seu, però va perdre judici rere judici i va morir a la misèria. L'inventor oficial del telèfon va ser aquest senyor. No hi ha proves que no hagués fet cap invent. Això tampoc hi ha proves d'això d'aquí. L'altre segur que ho va inventar. Però aquest va ser l'inventor oficial del telèfon, Alexander Graham Bell. Aquest era un jove professor d'una escola de nens sordomuts. Durant el dia feia classes i a la nit feia recerca, investigació, per veure si feia un invent i es feia ric. De forma que va convèncer a dos pares de dos estudiants seus per fer el que van dir l'associació de la patent, amb el compromís de que si ell aconseguia fer una patent i això donava diners, es repartirien els diners entre tots tres, entre ell i els dos que l'ajudaven. I mentrestant, els pares aquests anaven finançant els seus invents. Ja es tenia fet també, però ho van fer i efectivament, va aconseguir patentar el telèfon. Això en 1876, un any després ja tenia un telèfon que funcionava i l'any 79, 3 anys després, es va retirar multimilionari, tots tres. O sigui que el que feia un invent tenia benefici. Doncs molt bé, al principi els va costar introduir el telèfon perquè, esclar, un telèfon ho val si un altre té el telèfon. Si tu ets l'únic que tens un telèfon, no et val per res. Aleshores venia el telèfon com un instrument perquè els caps poguessin donar ordres als empleats. Un cap deia, ei, pugem això. O bé perquè poguessin sentir un concert, amb la qualitat que fos, o un sermó, o una conferència, o alguna cosa així. No? Però al final van aconseguir col·locar uns quants telèfons i en 1878 van fer la primera central telefònica amb una ciutat que es deia Connecticut, Estats Units, connectant 21 telèfons. Aleshores, la forma de funcionar era molt senzilla. A cada casa hi havia un telèfon que enllaçava amb la central. Aleshores, aquest d'aquí, quan volia parlar, feia anar una senyal, d'alguna forma, que la persona que estava aquí agafava el telèfon i deia, què vol? Connectin amb tal número. I simplement interconnectava amb aquest panell de connexions, connectava aquest telèfon, per exemple, amb aquest i podien parlar. Això és com va néixer, i això ho vaig viure quan jo era petit a casa meva i segurament molts de vostès també ho van viure. Jo me'n recordo que a casa meva teníem el telèfon 28, jo soc de Manlleu, i me'n recordo que el meu cosí tenia el número 35, i quan volia parlar amb el meu cosí, baixava, es posava a l'operadora de la central, deia posi'm el 35, trucava allà, diu vol parlar amb aquest d'aquí? Sí, doncs vale, ens connectava i parlàvem. Això segurament ho han viscut també, no sé si Guirens existia, però jo quan als anys 50 segur que existia a Manlleu. Doncs molt bé, doncs això va ser el naixement del telèfon. Però el telèfon va tenir un canvi fonamental, molt important, quan aquest instrument que havia estat pensat i dissenyat per donar ordres va arribar a mans de les dones de pagès, diguem, dels grans camps que hi havia al mig dels Estats Units, que potser hi havia una casa aquí i l'altra 10 quilòmetres de distància. Aleshores estaven soles tot l'any. I quan aquestes dones van rebre aquest telèfon, el van fer servir per parlar, evidentment. I a partir d'aleshores el telèfon ha estat un instrument que serveix per parlar, no per donar ordres. I això va ser una revolució que podem agrair a les dones. Aquí l'anunci aquest diu, quan necessitis un veí, pensa en Bastard Bell. Bell era la companyia dels telèfons. I això d'aquí el TIC va canviar, això d'aquí. I a més també va aparèixer un nou ofici que només era per les dones, que en anglès en deien Hello Girl, vol dir hola noia, perquè a les centrals només hi havia noies, les centrals telefòniques només hi havia noies. Inicialment els que estaven a la central eren els nois que repartien els telegrames. Aquells nois que arriben als telegrames, quan va aparèixer aquesta nova tecnologia, es van posar a fer d'operadors de la central. Però es veu que era bastant gamberros, i la gent que tenia telèfon era rica i no aguantava gaire la pell les bromes que els hi feien. Aleshores es van queixar i van posar noies, que quan es casaven tenien que marxar a casa, evidentment. Però va funcionar tan bé aquest invent que des d'aleshores algunes vegades van intentar posar homes aquí i ni parlar-ne. La gent es va queixar i va ser un ofici exclusivament femení. I aquí veiem una central telefònica que segurament vostès recordaran, a la plaça Catalunya, portal de l'Àngel Fontanella, allà hi havia una cosa similar a aquesta. O sigui que, no, que ho hem vist també, això d'aquí, amb aquest retras, però ho hem vist. Molt bé, doncs ja tenim dues tecnologies, el telègraf i la telefonia. Anem per la tercera, la ràdio. Avui dia sabem, perquè tenim mòbil, que en un lloc potser com aquest d'aquí no hi ha cobertura. Mirem el telèfon, si no hi ha ratlles, diem no hi ha cobertura. No hi ha cobertura vol dir que no arriben les ones, però les ones no les veiem, ni les toquem, ni les olorem. Són invisibles. Inventar una cosa invisible és molt complicat, perquè si no es veu ni si no cap sentit ho detecta, és complicat. I això va ser un invent de molta gent, de molts científics. Una ona electromagnètica és una cosa com aquesta, una vibració d'un camp elèctric, un camp magnètic, que es propaga per l'espai. Tot això ho va inventar, ho va descobrir matemàticament aquest senyor que es deia Maxwell, que és el pare de les telecomunicacions, perquè en matemàtiques va aconseguir agrupar tots els invents i descobertes que s'havien fet experimentalment en unes equacions, les equacions de Maxwell, que tots els estudiants que estudien telecomunicació les han d'estudiar. I resolent aquestes equacions matemàtiques, a Maxwell li va sortir una cosa, una expressió matemàtica, que va veure, analitzant-la, que era una vibració electromagnètica que es propagava a l'espai. I va dir, doncs mira, és una ona electromagnètica. Però esclar, era una cosa que estava sobre el paper, una curiositat matemàtica, però no tenia cap valor. Però va ser un home admirat pels científics enormement. I un dels seus deixebles, que es deia, un alemany que es deia Hertz, Heinrich Hertz, es va proposar demostrar que Maxwell tenia raó. I va fer molts experiments fins que va aconseguir demostrar que aquelles ones matemàtiques que havia descobert Maxwell existien en realitat. Va dir, existeixen, són reals, no les veiem però existeixen. I quan els periodistes van anar a entrevistar-lo i li van preguntar a veure per què servia allò, va dir, no, això no té cap aplicació pràctica, només serveix per donar la raó al meu mestre, que era Maxwell. Evidentment li faltava una miqueta de nas, perquè tots sabem avui dia que això va tenir una aplicació importantíssima, però en aquell moment no se sabia. Doncs molt bé, van ben més científics, com en Tesla, en Popov, o sigui que molts científics van anar descobrint i anar avançant amb aquest coneixement de les ones electromagnètiques. Però el que les va explotar va ser un jove, aquest jove, que es deia Guillem Marconi, que era un jove italià de bona família que llegia molt, estava assabentat de tot i es va assabentar de totes aquestes descobertes científiques, i se li va ocórrer la forma d'explotar-les. Va ser un emprenedor, amb el bon sentit de la paraula, i va agafar una part de l'invent d'aquest, una part de l'invent de l'altre, i va aconseguir, amb el jardí de casa seu, que tenia una llargada de 2,5 km, doncs posar en un extrem un emissor d'ones i en l'altre extrem un receptor d'ones, i enviar un missatge de punts i ratlles de telegrafia d'una banda a l'altra. Tenia 22 anys. Aleshores, clar, es va emocionar amb el seu invent i el va voler anar a vendre immediatament al Ministeri de Transports de Correus italià. Jo m'imagino que el ministre aquest, quan va veure un marrec de 22 anys que li venia a vendre una cosa tan meravellosa, li va tancar la porta i el va engegar allà on fos. Aleshores, ell de bona família se'n va anar a Anglaterra, allà va poder patentar el seu invent, eh? I va començar a fer coses meravelloses, miraculoses quasi bé. Primer, el 1997 va patentar això d'aquí, dos anys després, el 99, aquest invent va anar als vaixells, pensin abans que quan un vaixell anava mar endins es havia acabat la comunicació en terra, ja no hi havia comunicació, impossible, però amb aquest invent podien comunicar des del vaixell en terra, perquè a terra hi havia un receptor, un emissor, i comunicaven. Evidentment, ràpidament, tots els vaixells es van equipar amb aquest equip de radiotelegrafia. Poc després, el 1901, va aconseguir enviar un missatge des d'Anglaterra fins al Canadà, a travessar l'Atlàntic. Això també va ser una cosa impressionant, no? Perquè això estalviava, va permetre treure tots aquells cables submarins que es trencaven cada dos per tres, canviava la telegrafia entre els dos continents. A partir d'aleshores es va fer amb ones, que eren molt més barates i molt millor. Doncs molt bé, aquest senyor li van donar, es va fer milionari evidentment, i li van donar el 1909 el Premi Nobel, per aquestes descobertes que havia fet, però essencialment va ser un enginyer que aplicava coses, no descobria. I segurament vostès han vist la pel·lícula Titanic, que aquí hi ha una imatge de l'època en què es veu el déu del mar Neptú amb un iceberg i el Titanic que xoca amb l'iceberg i s'enfonsa, però si han vist la pel·lícula, aquest vaixell tenia un sistema de telegrafia, de radiotelegrafia, i els telegrafistes enviaven missatges constantment de SOS, SOS, i això va permetre salvar-ne bastants, es va enfocar bastant però va permetre salvar-nos, i aquest d'aquí era en Marconi. Molt bé. O sigui, l'invent que acabem de veure era la radiotelegrafia, punts i ratlles sobre ones. Algú imaginatiu va dir, home, si és com abans amb el fil transmetia punts i ratlles i després va transmetre paraules, per què no fer el mateix amb les ones? Ara, de moment, només transmet punts i ratlles, per dir-ho d'alguna forma gràfica. Per què no fem que transmeti veu i música? Doncs molt bé. Doncs el que va aconseguir fer això era en Reginald Fessenden, que va aconseguir fer la primera transmissió de música el 1906. La primera transmissió radiofònica. Amb aquest violí va tocar una cançó de Nadal, el dia de Nadal de 1906. Va tocar una cançó de Nadal que un vaixell que estava a 10 o 12 quilòmetres la va poder escoltar. I això ho va fer perquè se li havia ocorregut una idea que encara funciona avui dia. Avui dia, quan van al cotxe i posen la ràdio, que és allà on sentim essencialment la ràdio moltes vegades, vostès saben que hi ha FM i AM. FM vol dir freqüència modulada i AM, amplitud modulada. Doncs a ell se li va córrer l'amplitud modulada. Què volia dir això d'aquí? Doncs, bueno, ell havia descobert que la senyal de veu i la música eren senyals de baixa freqüència. Veu? Aquí hi ha pocs pics. Això aquí. Hi ha pocs pics. És una senyal lenta, diguem-ne. Això és el temps, hi ha pocs pics. Aquestes senyals no es transmetien bé per ones. Les senyals que es transmetien bé per ones eren les senyals d'alta freqüència. Veu que hi ha molts pics? Aquestes senyals es transmetien bé per ones. Aquestes senyals no. Llavors a ell se li va ocórrer una forma de combinar-les. Diu, bueno, si jo tinc una senyal d'alta freqüència i encavallo amb aquesta senyal, aquesta de la veu, tinc això. Aleshores, aquesta senyal es diu d'amplitud modulada, perquè l'amplitud de l'ona, que és aquest tros d'aquí, varia segons la senyal de veu. I avui dia encara funciona l'amplitud modulada, la AM, funciona en les ràdios habituals. El problema que hi havia és que no hi havia forma de fer una senyal d'alta freqüència. I ell va inventar, bueno, va aconseguir, amb un alternador, que això potser feia 5 metres de llargada i pesava tonelades, fer una senyal de 75.000 cicles, o sigui, 75.000 pics per segon. I amb aquesta senyal de 75.000 pics per segon va poder fer la primera transmissió radiofònica. Però això tenia molt difícil el futur, una màquina així, perquè aquesta màquina no es podia posar al cap vaixell, perquè anava tan ràpid que qualsevol moviment la destrotava. Aleshores, tenia el futur molt, 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 molt problemàtic. Però, afortunadament, en aquells anys es va inventar l'electrònica. L'electrònica es va inventar a partir de la bombeta, que hem fet servir tota la vida, la bombeta incandescent. La bombeta incandescent va ser una creació d'en Thomas Alva Edison, que va aconseguir posar un filament aquí que durava alguns centenars d'hores, perquè abans es fonia el filament immediatament. I quan feia aquest experiment va veure que el vidre se li posava negre, i per investigar què passava va fer un experiment posant una placa aquí metàl·lica i veia que de vegades passava corrent i de vegades no. No va entendre el que passava, però ho va patentar per si d'un càncer, amb el nom d'efecte Edison. I més endavant, en 1904, un investigador, aprofitant aquest invent, va crear el primer dispositiu, la primera làmpara electrònica, i poc després una altra làmpara que a més amplificava senyals. I amb això d'aquí van aconseguir fer aquesta senyal d'alta freqüència que abans l'havia fet amb aquell alternador de tantes tonelades i tantes dificultats. I amb això es feia de forma molt senzilla i immediata. I això va fer possible que existís la ràdio, gràcies a l'electrònica. Aquests tubs, aquestes vàlvules electròniques. Molt bé, doncs el 1906, els hi acabo de dir, el 1906 es va inventar la ràdio, la primera transmissió, però la primera emissora comercial va venir en 1920, 14 anys després. I diran, com és possible això? Bueno, és que encara no s'havia descobert la publicitat. Aleshores, qui tenia l'emissora tenia que gastar, tenia que consumir energia, posar persones allà, i això era car. Els que tenien un aparell receptor, això era gratis, quasi bé. Escoltaves la ràdio, però esclar, ningú volia fer d'emissor. I per això va tardar tant a fer-se una emissora comercial. Fins que un americà, que tenia una fàbrica de receptors, se li va ocórrer la idea lluminosa, va dir, saps què, jo faré una bona emissora, si faig una bona emissora, tindré molta gent interessada a comprar receptors, els vendré i amb el que guanyi pago l'emissora. Això ho va fer, a Amèrica es va fer així. I aleshores la ràdio, doncs, esclar, feia publicitat del que volien i amb això al final pagava la publicitat la ràdio, no? Però inicialment va començar així. Anglaterra, en canvi, va començar d'una altra forma. Va ser el govern que va prendre una decisió i va dir, jo pagaré l'emissora, però cada persona que compri un receptor ha de pagar un impost. I encara ara, em sembla, o fa molt pocs anys, pagaven, si compres un televisor, tenies que pagar un impost per la BBC, per pagar la BBC. Bueno, això va anar així. El 1920, la primera emissora comercial, el 30, 10 anys després, ja hi havia 12 milions de receptors, i durant els anys 30 del segle passat va ser l'època de la durada de la ràdio. Vale. Molt bé, i aquest invent també va tenir un impacte social molt fort, va canviar les costums. Abans, jo m'imagino que la gent, quan arribava al cap tard i havien deixat de treballar, es posaven al carrer amb una cadira i anaven parlant amb la gent que passejava. Darrerament ve aquest invent, la ràdio, però la ràdio, feta amb l'electrònica de l'època, pesava molt. No es podia, no és la ràdio portàtil que tenim ara, no són els transistors que diem ara, sinó que era un aparell molt pesat. I on el van posar? Al mig del menjador, evidentment. I què feien quan acabaven de treballar? Tots al costat de la ràdio, sentint notícies, entreteniments, concursos, sèries, cuentos, i això també ho hem viscut de petit. Jo de petit recordo que a les 12 del migdia feien allò, el cuento del Colacao, no? Bueno, ho hem viscut això d'aquí. Va ser un canvi radical que ens va influir la nostra vida, no? Doncs molt bé, van canviar les costums, va canviar l'entreteniment, va canviar la cultura, perquè aquí es difonien obres de literatura que si no, no haguessin arribat enlloc, i també va intervenir la política, perquè els polítics es van donar compte que era molt més efectiu fer un discurs per la ràdio, que ho sentien milers de persones, que fer un discurs a la plaça, que ho feien per centenars de persones, i aquestes tecnologies van començar a impactar també en el món de la política. Bueno, però els humans no en tenim mai prou, i a algú se li va ocórrer que seria molt maco poder transmetre imatges a distància. Doncs molt bé, el mateix any que es va patentar la telefonia, el 1876, un francès que es deia Reynaud, em sembla que es deia Reynaud, Reynaud, 1876, va descobrir els dibuixos animats. Si veien passar, aquí em sembla que són 17 o 18 dibuixos, cada un lleugerament diferent, el que veiem aquí tots direm que aquest cavall t'està trotant, eh? I de fet són 16 o 17 dibuixos diferents, cada un lleugerament diferent, però la impressió que ens dona és que hi ha moviment, es transmet moviment. Doncs molt bé, aquest invent, pocs anys després, es van substituir aquests dibuixos per fotogrames i va néixer el cine, el cinema. En 1895, els germans Lumière a París van substituir aquests dibuixos animats per fotogrames i es va veure la primera pel·lícula. Això va ser una via. I l'altra via va ser a veure com es podia transmetre una imatge a distància. Hi ha un alemany que es deia Nipkow, va inventar un sistema, bastant complicat, no els explicaré per no perdre el temps, però de forma que una fotografia d'aquí aconseguia transmetre-la i es veia aquí, a través d'un focus, d'un disco que tenia forats i girava, i el girava, escanejava l'imatge, és complicat això d'aquí, no? Però va aconseguir fer això d'aquí, amb fils, evidentment, un fil que anava d'aquí i un altre, aquest fil que anava d'aquí. Aquests discos es movien per motor, i tenien que haver dues connexions, de la imatge i del fil, dels motors. I aprofitant aquest invent, un anglès que es deia John Logie Baird va fer la primera televisió en 1925, fent servir aquest invent. I aquí el tenen, aquest tal en Baird, el seu invent. Aquí veuen el disco perforat, i amb això va fer un emissor de televisió. Es deia electromecànic, perquè hi havia la mecànica del motor. I el receptor era això d'aquí. Això evidentment no s'assembla gens a un televisor actual, no té res a veure. Això rodó d'aquí darrere era aquest disco del receptor, aquí el disco de l'emissor, aquest d'aquí, i aquest el disco del receptor, era això d'aquí. I on era la pantalla? Doncs la pantalla estava aquí dintre. Tenia la mida d'una capsa de mistos, de 6 centímetres per 2 centímetres. I es veu que la gent de bona voluntat aconseguia veure una cara aquí, perquè era molt complicat veure alguna cosa, però bueno, va néixer així la televisió. Va néixer la televisió, això el sistema va millorar molt, i pocs anys després es va fer una mena de competició entre aquesta televisió electromecànica que havia nascut així i una televisió que s'havia descobert als Estats Units que ens deien electrònica, a veure quina anava millor. I en 1937 va guanyar la competició la televisió electrònica i aquesta es va retirar. Però la televisió originalment va néixer d'aquesta forma, amb aquests discos que es movia per un motor que estaven sincronitzats. L'inventor de la televisió que hem vist, aquestes la reconeixen, no? Abans de les pantalles planes teníem aquesta televisió a casa. Era aquest noi que tenia 21 anys, que es deia Farnsworth, que als 21 anys va patentar això. Ell sabia que hi havia un aparell electrònic, que es deia un osciloscop, un tub de raigs catòdics, que es feia servir per mirar senyals elèctriques. Es aconseguia amb una pantalla que hi hagués un punt lluminós i que es aconseguia dibuixar la senyal que aplicàvem. I diu, bueno, doncs podríem agafar aquest aparell per representar senyals, de forma que aquell punt lluminós, que podia fer més o menys llum, fes una línia, immediatament anés a l'altra banda, una altra línia, una altra línia, una altra línia, una altra línia. De forma que aquest punt anés fent, escombrant la pantalla fent línies. Si ho fes prou ràpid, aquestes línies amb la retentiva de l'ull donarien lloc a una imatge. I així, efectivament, ho va aconseguir. I aquesta és la televisió del tub de raig catòdics que hem conegut fins fa poc a casa nostra. No? Molt bé. Aquí, això es va fer durant els anys 30. Es va desenvolupar just abans de la Segona Guerra Mundial. El 39-40 va començar la Segona Guerra Mundial, Europa es va enfonsar amb bombes a tot arreu, es va paralitzar tot aquest invent, evidentment, però els Estats Units van fer la guerra, però la feien al Pacífic, no la feien a casa seva. I als Estats Units es va desenvolupar la televisió. L'any 1941 van fer la televisió americana, que tenia 500 línies i 30 quadres per segon. I Europa es va haver d'esperar que s'acabés la Segona Guerra Mundial per fer la televisió. La televisió europea va néixer el 52, a base de 325 línies i 25 quadres per segon. És la televisió que vam conèixer. Espanya va començar el 1956. Jo recordo que devia ser els primers anys 60 que la meva mare ens va portar els tres germans a casa d'un veí que tenia televisió a veure un partit del Barça a Madrid, en blanc i negre. Molt bé. Ha tingut impacte la televisió? Òbviament que sí. Les estadístiques diuen que gairebé passem 4 hores diàries en la televisió de mitjana, 4 hores diàries en la televisió. I que de mitjana hi ha 2,2 equips de televisió a cada casa, el del menjador i el de les habitacions, bueno, en algunes cases potser n'hi haurà 5, però bueno, 4 hores al dia, si tenim en compte que dormim 8 hores, són moltes hores, o sigui, té un impacte enorme. La televisió ens ha acostumat que estem acostumats ja a rebre la informació de forma immediata i a la base de tothom. Veiem les coses quasi bé online en el moment que succeeixen. I bueno, és un element, una font d'entreteniment i cultura molt important. Per tant, ha tingut un impacte, ha canviat els costums. També té aspectes negatius, això ho sabem tots. Per una part, els intents de manipular la informació per crear un estat d'opinió determinat i, sobretot, que la televisió la paguen la publicitat. I els que fan publicitat el que volen és vendre. Per tant, ens inciten al consumisme, perquè si ells no venguessin, no pagarien la televisió, no hi ha televisió. I a més imposen models socials de comportament, ens diuen què és el que està bé i el que està malament. Tot té aspectes positius i aspectes negatius. Bueno, això ja hem vist 4 tecnologies: telegrafia, telefonia, ràdio, televisió, però encara n'hi queda una molt important, que és internet. Quan vaig de temps, bueno, bé. Doncs, també l'internet són ordinadors interconnectats. Aquest senyor, que es deia Charles Babbage, anglès, és el que es considera el pare dels ordinadors. És un senyor que va néixer en 1800 i pic, i poc, no me'n recordo quan. Bueno, el 1822 va fer la primera màquina, devia néixer al voltant de 1800, més o menys. Era fill d'un banquer, era una persona rica i va morir pobre, es va arruïnar. Aleshores, en aquella època, les matemàtiques es feien servir per fer taules. Bueno, jo, quan estudiava al col·legi, era petit, hi havia les taules de logaritmes, que era un llibret que tenies que buscar per un valor determinat amb una taula, amb una sèrie de columnes de números, o per trigonometria, tot anava per taules. I les matemàtiques feien servir, per exemple, per navegació. I aleshores, per fer els càlculs de navegació, tenien que consultar taules. I aquestes taules les feien uns senyors que feien números, que en anglès en deien computers. El seu ofici era fer números, fer taules, però eren humans. I què vol dir? Que encara que estiguessin molt atents, de tant en tant es distreien i feien un error. I aquest senyor estava indignat dels errors que hi havia a les taules, perquè els feien humans, i es va proposar fer una màquina que fes les taules sense errors. I el 1822 va fer la primera taula, va tenir ajut del govern, però la veritat no li va funcionar. I aleshores es va embrancar amb un altre invent, fer una màquina molt més complicada que pogués fer qualsevol operació. Em va dir un ordinador. Aquesta nova màquina tenia, em sembla, 50.000 engranatges, ocupava la dimensió d'un camp de futbol, i per fer-la anar es feia falta una màquina de tren. Evidentment no va funcionar mai, i per això li van dir que era la bogeria d'en Babbage. Però en 1991, el Museu de Ciències de Londres va crear, amb els plànols que va fer de la primera màquina, una màquina que funciona. O sigui, el que ell havia fet estava ben fet. El que passa és que la mecànica d'aquella època era tan poc elaborada que les engranatges no funcionaven bé perquè no estaven prou engreixats, però funcionava. Aquest senyor, aleshores, ho feia tot amb engranatges, tot de forma mecànica, va fer l'esquema d'aquesta màquina seva. Tenia una part que en deia el molí, que és on hem de fer les operacions de sumes, multiplicacions, coses d'això és més gran o més petit que això. Tenia una part que en deia el magatzem, que avui en diem memòria. Tenia una forma d'entrar o sortir instruccions, de forma que aquest esquema és el que està als ordinadors actuals. I per això, encara que ell no fos electrònic ni hagués fet res d'això, ni hagués aconseguit que cap màquina li funcionés, se'l considera el pare dels ordinadors, dels computers. L'altre pare era en Hermann Hollerith, que era americà, és el primer informàtic. Informàtic vol dir tractament automàtic de la informació, informació automatitzada. Resulta que als Estats Units es feia el cens de la població, per saber quants nens hi havia de 8 a 10 anys, quants vells de més de 50 anys, etc. I el feien cada 10 anys. Però processar el cens els hi costava tant que tardaven 10 o 12 anys i aleshores, esclar, feien un cens quan sense saber els resultats del cens anterior. I aleshores el govern va fer un concurs per veure si algú podia fer un invent que permetés anar més ràpid. I es va presentar aquest senyor, el Hermann Hollerith, i el va guanyar. I aquest senyor va fer el seu invent, que era aquesta màquina, la màquina tabuladora, que aconseguia processar la informació a base de targetes, targetes perforades. Inicialment les targetes perforades les havia fet servir aquest senyor d'aquí, que es deia Jacquard, per fer teixits automàticament. Aquest va inventar les targetes perforades, però ell va agafar aquesta idea, va fer targetes perforades, aquí a sobre posava agulles, i quan hi havia un forat l'agulla passava, i a baix hi havia un mercuri, l'agulla feia contacte amb mercuri, que és conductor, i d'aquesta forma podia processar la informació. I podia fer automatitzar la informació. I d'aquesta forma va aconseguir fer el cens molt ràpidament, i va ser un invent important. Aquest senyor va fundar més endavant una companyia que es deia Companyia de les Màquines Tabuladores, que li va canviar el nom el 1924 amb el nom d'IBM. Segurament els hi sonarà IBM, que és la gran multinacional dels ordinadors. Bé, però aquestes màquines eren molt, molt poc afinades. O sigui, el primer ordinador de veritat es va fer el 1945. Desafortunadament les guerres fan avançar la tecnologia. És una pena, però és així. A la Segona Guerra Mundial hi va haver un projecte de crear una màquina per calcular trajectòries balístiques dels míssils, per destruir posicions enemigues. I van fer el primer ordinador, ordinador electrònic, que era aquesta màquina d'aquí, que ocupava tota una habitació. Els hi donaré algunes dades perquè són bastant espectaculars. Tenia 18.000 làmpades de buit. Quan la feien funcionar deien que la llum de la ciutat fluctuava perquè era tanta potència que consumia allò que es notava una tremolor. I deien que l'habitació en què funcionava això es posava 50 graus. No sé com resistien això d'aquí. Però va ser el primer ordinador electrònic que hi va haver. Aquest ordinador era un ordinador amb el nom com a tal perquè es podia canviar el programa, era programable, però canviar el programa volia dir canviar la posició d'uns 5.000 commutadors, i era una cosa complicadíssima. I aquí veiem unes noies que estan reprogramant l'ordinador. Això va néixer el 1945 i va viure fins a 1955. A partir d'aleshores hi van haver dues revolucions molt importants que fan que avui dia els ordinadors, si tenen mòbil aquí, a dintre la butxaca tenen un mòbil. Aquí dintre hi ha un ordinador, a dintre dels mòbils. Aquestes revolucions van ser la revolució dels semiconductors i la revolució microinformàtica. Fins aleshores, les tecnologies s'havien desenvolupat a base dels tubs de buits. Hi van els encants, aparells vells d'electricitat, els aparells portaven uns tubs així, les làmpades de buit, però aquestes làmpades feien funcionar electrònicament els aparells, però eren molt delicades, si se'ls donaven un cop es trencaven, i per funcionar un filament es tenia que posar vermell i consumia molta energia. Per això veien que aquesta tecnologia, si l'ordinador, l'habitació estava a 50 graus, poc podien fer. Per això van fer un grup de recerca per buscar una altra tecnologia, a base d'uns materials que en deien semiconductors, i aquesta investigació va tenir èxit i en 1947 van descobrir una nova forma de fer electrònica a base de semiconductors. Abans els aparells electrònics tots tenien aquestes làmpades, ara tots tenen aquestes peces que semblen uns 100 peus, si obren qualsevol equip electrònic tenen peces així, i la part activa d'això és una cosa molt més petita que això, i aquí pensin que hi poden haver 1.000 milions de transistors, 1.000 milions de dispositius com aquest. Això és el que ha provocat una revolució sense precedents, de forma que els equips fets amb això són molt menys bons, molt més potents i molt més barats, i fa que tothom que té un mòbil té un ordinador, de fet. Això ho ha popularitzat gràcies a aquesta tecnologia. L'altra revolució va ser la microinformàtica, que va ser també molt curiosa aquesta. Els grans ordinadors eren enormement cars, de forma que el cap d'IBM, em sembla que era 1943, havia dit que ell calculava que hi havia un mercat mundial d'uns 5 ordinadors. Mercat mundial de 5 ordinadors. O sigui, també li va fallar l'olfacte. I aleshores el que feien era vendre ordinadors i en feien centres de càlcul. Segurament els hi sonarà el centre de càlcul de Sabadell, perquè la gent no podia comprar un ordinador. Aleshores, el centre de càlcul acceptava els programes de les empreses, passava el programa i cobrava pel temps de càlcul. Aquesta és la forma de funcionar. I els centres de càlcul eren sales grans, que tu entregaves el teu programa i te'l feien funcionar i donaven resultats. Això era la situació als anys 60 i 70. I a l'any 75 hi va haver una cosa que crida molt l'atenció. Va aparèixer aquest anunci en una revista electrònica, una revista que es deia Electrònica Popular, Popular Electronics, que aquí deia, quasi bé no ho veig, diu el primer kit minicomputador del món per rivalitzar amb els models comercials. Els models comercials eren això. I el que ells venien era això d'aquí, que era una capsa de sabates. I això volien rivalitzar amb això d'aquí. És una cosa que, si bé, que fa riure, no? Diu, bueno, com podien dir tenir tanta cara per dir una cosa així? Aquí hi havia 8 commutadors petits i 8 bombetes que feien llum. I això resulta que va entusiasmar els aficionats a l'electrònica. De forma que ells pensaven, bueno, que en col·locarien 4 o 5 al mes i en col·locaven 4 o 5.000 al mes. Va ser una revolució. Els aficionats a l'electrònica van agafar aquesta mena de caps de sabates i van començar a jugar amb ella, i un li afegia una cosa, l'altre una altra cosa, de forma va ser una revolució. Això em van dir ordinador personal, PC, personal computer, ordinador personal. Tant és així que al cap de 5 anys, IBM, el gegant, va treure el primer ordinador personal, que en deien compatible, IBM compatible, PC compatible. Aquest ordinador, que ja té la forma dels actuals, valia 2.400 euros, el preu actual. Avui dia sabem que un portàtil no arriba als 500 euros, era molt més car, no tenia disc dur, no tenia memòria, no tenia res. Però tal va ser l'empenta d'aquests aficionats que van transformar el món. I aquí tenen alguns protagonistes d'això d'aquí. Aquest noi, a qui em sembla que tenia 19 anys, saben com se diu? Bill Gates. Bill Gates. Avui dia és la primera o segona fortuna del món. Va ser el que va crear Microsoft, la gran companyia d'ordinadors. Aquest no va acabar la carrera, no va tenir temps d'acabar la carrera perquè es va dedicar amb aquests aparells, aquesta capsa de sabates, fer un programa per poder-lo programar, etc. Aquest d'aquí, aquest jove estirat, es diu Steve Jobs. Steve Jobs és el pare dels telèfons intel·ligents, entre altres coses, de l'Apple. Apple, telèfons intel·ligents, iPad, tot això d'aquí, que va a mort fa 3 o 4 anys, l'Steve Jobs. Tenia 27 anys, 22 anys tenia aquí, i van crear això en 1977. I bé, no? I aquestes maquinetes petites han transformat el món. Primer van començar com a màquines de càlcul, els centres de càlcul, després màquines de gestió per fer nòmines, per fer inventaris. El primer ordinador a Espanya el va comprar la Renfe, l'any 1959, fa uns quants anys ja d'això. Després la van posar per controlar màquines amb sensors, màquines d'oficina, van aparèixer a partir de l'IBM, doncs, el teclat, la torre, el monitor, l'impressora, i tots més o menys, molta gent avui dia a casa té un aparell així, una màquina, una oficina, una màquina per jugar, encara me'n recordo els anys 70, un dels primers jocs que va sortir era una espècie de tennis, que hi havia una boleta que tenies que posar a la raqueta perquè rebotés, però avui dia hi ha les PlayStations que no és difícil distingir si és un partit de futbol de veritat o de ficció, tan evolucionat, i al final és una màquina de comunicació que la portem tots a la butxaca, del gran centre de càlculs, hem passat amb aquests monitors i ara hem passat al mòbil, que el tenim a la butxaca. Doncs molt bé, l'internet és la revolució dels ordinadors en xarxa, consisteix simplement en connectar ordinadors entre si, a tot el món, arreu de tot el món, i ens podem comunicar, ho sabem tots, i desapareixen les fronteres i les distàncies. Avui dia podem parlar immediatament amb una persona que està a Austràlia, però és com si estigués al costat de casa, en l'habitació del costat. I tots coneixem el Google, que és la revolució d'internet. I aquí tinc unes quantes dades d'aquesta revolució de les grans fites. Això va néixer l'any 1969 i ho va crear, va ser un projecte del Departament de Defensa dels Estats Units. Dius, això, el Departament de Defensa de la Guerra, amb això? Doncs sí, se'ls va ocórrer que els sistemes de comunicació que hi havia aleshores eren molt febles, perquè eren centralitzats. Hi havia un cap i d'allà sortia tot. I diuen, bueno, és que si ens tiren una bomba aquí al cap, desapareix tot. I això és un perill. Per tant, hem de fer un sistema de comunicació diferent, que sigui en xarxa, de forma que si és una xarxa i tira una bomba aquí, la resta continua funcionant. I amb aquesta idea van interconnectar quatre ordinadors de quatre universitats dels Estats Units l'any 69. Els operaris que feien això es van inventar un sistema per enviar-se missatges entre ells. És aquesta lletra, la coneixen? L'arroba. És el correu electrònic. Això va néixer l'any 71. Bueno, més endavant van fer tècniques de comunicació dels ordinadors i un altre invent important va ser la triple W. Això ho va fer un científic de Suïssa per poder-se enviar no només textos sinó també imatges. Imatges a través d'ordinador. Un altre important va ser els navegadors. El Mosaic va ser el primer, però després va venir el Google. Més endavant ha vingut ja el YouTube. En fi, és una revolució permanent. Una revolució permanent que ha tingut un èxit enorme. Aquí tenen el nombre d'usuaris en el món. Veuen que va néixer als anys 95, més o menys, el comercial, i el 2014 hi havia 3.000 milions d'usuaris d'internet. 3.000 milions. Al planeta som 7.000 milions de persones. Això vol dir que, de mitjana, cada dues persones, una utilitza internet a nivell de tot el planeta. És una cosa que mai es havia vist, una cosa difícil d'imaginar. I això ens ha creat un nou món, un nou món que abans no existia. Per exemple, la informació. Segurament alguns de vostès tenen enciclopèdies a casa de quan eren joves i segurament tots em diran que fa anys que no obren l'enciclopèdia, està plena de pols perquè no la fem servir. Perquè quan volem saber una cosa anem a internet, anem a la Wikipedia i allà ens ho diu. I la Wikipedia és una experiència de treball col·laboratiu fet per voluntaris de tot el món i és molt millor que totes les enciclopèdies que s'han fet i s'ha desfet de tots els temps. També per llegir el diari, ja no el comprenc, anem a internet per llegir els diaris, no llegim un sinó 10. Hi ha diaris que només existeixen a internet, per exemple el VilaWeb, només existeix a internet. Ens permet la comunicació fàcilment, xarxes de comunicació com Facebook, Twitter, Skype. Skype, per exemple, podem parlar de... Bueno, jo vaig passar un any al Perú i parlava cada dia amb el meu fill que estava aquí, gratuïtament. I ens vèiem, parlàvem i ens vèiem a través d'aquesta aplicació. El correu electrònic, que ha desplaçat el correu postal. Quant temps fa que hem enviat l'última carta? El comerç electrònic. Comprar bitllets d'avió és molt més barat fer-ho per tu mateix que no anar amb una agència que te'l comprin o per gestionar els teus comptes de la caixa. Educació, la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, oberta perquè es fa tot per internet, ja no fa falta anar a classe, ja ho pots fer-ho per internet. Navegació per allà on vulguis, en tres de Google, i el teletreball. Per exemple, la meva universitat, l'UPC, permetia que el personal d'administració i serveis un dia a la setmana treballés des de casa seu per internet. Com que tot ho fem amb ordinador, no fa falta estar a l'oficina. Pots estar a casa i fer el mateix treball. I això es va propagant. És una forma diferent de treballar. I bé, bueno, ja hem passat l'hora, aniré ràpid amb això últim, que és l'última revolució, la revolució mòbil. La idea de la revolució mòbil és tan vella com la idea de la ràdio. La primera emissora comercial va ser a 1920. A Barcelona va ser la EJ1, Ràdio Barcelona, en 1924, va arribar molt ràpid aquí. Però abans, el 1921, en una ciutat dels Estats Units ja havien inventat el telèfon mòbil, un cotxe de policia. Un cotxe de policia tenia una antena que rebia un missatge de ràdio des de la comissaria central. Quan el rebien, tenien que parar, anar a una cabina i dir què voleu. Però ja estava inventat, però no va progressar perquè no era efectiu. L'any 1947 van inventar la telefonia celular, la telefonia mòbil, dividint el territori en cèl·lules, de forma que quan tu viatjaves, passaves d'aquesta cèl·lula, per exemple, a través d'aquesta antena, que anava a una central, anaves a l'altra cèl·lula i anaves amb aquesta antena que es comunicava a la central. Això és la teoria de la telefonia celular, de la telefonia mòbil, ja estava fet el 47, però el 47 encara no hi havia els semiconductors. I això no es va poder portar a terme perquè la tecnologia antiga de tubs de làmpades de buit no ho permetia. Això va començar la telefonia mòbil el 1991. Aquí a Espanya fins al 96, als Jocs Olímpics del 92 encara no hi havia telèfons mòbils aquí. Va començar el 91 als països nòrdics, a Noruega i a més, segurament perquè ja tenia els fiords que entraven tant, que esclar, d'una banda a l'altra hi havia molts pocs quilòmetres, però potser eren 200 o 300 quilòmetres a entrar i tornar, o sigui... I llavors allà van inventar els països nòrdics la telefonia mòbil. I un nou pas de rosca han set els telèfons intel·ligents, que en diuen en anglès smartphone. Smartphone, telèfon intel·ligent, que són aquests aparells que molts de nosaltres ja tenim. Això va néixer el 2007, que és realment un dispositiu màgic. Això fa màgia. Aquí hi ha totes les coses que podem imaginar i més. La telegrafia, amb això d'aquí... enviem missatges al WhatsApp, no? La telefonia, parlem per aquest aparell. La ràdio, hi ha aplicacions que pots sentir la ràdio per aquest aparell. La televisió, pots fer vídeos, pots enviar vídeos, pots veure la televisió, pots navegar com internet. Bueno, pots fer-ho tot, I a més, hi ha aplicacions que et permeten el GPS, orientar-te a la ciutat que et porten allà on vols anar, càmera fotogràfica, despertador, jo faig servir això d'aquí, ja, des que tinc això faig servir això per despertar-me. L'altre dia un amic em va carregar una aplicació que és una llanterna per fer llum, en lloc de comprar una llanterna, amb això fas llum. Bueno, no ho sé, tot el que podeu imaginar, això ho pot fer-ho, és un dispositiu màgic. I és tan màgic que ha entusiasmat a la humanitat. I aquest ha estat el creixement de la telefonia mòbil, un creixement que en diem exponencial. El 2015, l'any passat, hi havia més mòbils que persones al planeta, més de 7.000 milions de mòbils. I a Espanya, el mateix any, hi havia 50,3 milions de mòbils, i són 46 milions, em sembla. O sigui, hi havia més mòbils que persones. I el 87% d'aquests eren smartphones, eren telèfons intel·ligents. I aquí tenen una aplicació que és l'última revolució, la revolució del WhatsApp. El WhatsApp, amb aquesta forma d'enviar missatges, vaig llegir fa dos dies al diari que ja hi havia 1.000 milions d'usuaris de WhatsApp. 1.000 milions, tots són milers de milions. I com poden veure, això ha crescut en 4 anys, és aquesta corba d'aquí, ha crescut una barbaritat. I això canvia també els costums. Per exemple, l'any passat, que encara feia classe, els meus estudiants, en lloc de fer punts, agafaven el mòbil i feien fotografia a la pissarra. Clar, molt més còmode. I quan ve el paleta, que ens van treure la banyera fa poc a casa i ens van posar un plat de dutxa, els paletes venen, fan la fotografia i s'emporten la fotografia. Hi ha una revolució que l'estem veient, està sobre els nostres ulls. Molt bé, l'impacte de la revolució mòbil. El temps mig de connexió diària al mòbil a Espanya el 2015 va ser de 3 hores 23 minuts, de mitjana. De mitjana, cada persona 3 hores enganxada al mòbil. El WhatsApp ha estat una revolució. Potser alguns de vostès no fan servir el WhatsApp, és lògic, jo també m'he resistit molt, però al final hi acabes caient perquè et serveix per comunicar-te amb la família, amb els amics, i t'envien fotografies, al final hi acabem caient tots. El que deia, una nova fotografia que sempre està a mà, no cal prendre punts, i més aplicacions de les que podem imaginar. Per exemple, una que està venint és la de traducció automàtica. Nosaltres podem parlar amb un aparell com aquest, en català, i a l'altra banda surt en anglès. Allò de la Torre de Babel, al revés. està a punt d'aparèixer això, ja funciona però no gaire bé, però vol dir que dintre uns anys funcionarà perfectament bé. En fi, i aquí hi ha unes taules que indiquen la rapidesa, la profunditat de penetració d'aquestes tecnologies. Quant temps passa des de que la teletecnologia, el 10% de la població, al 40%. Veiem que els telèfons intel·ligents han fet falta 2 anys i mig per passar del 10 al 40%. La televisió també va ser una revolució, 2 anys i mig. En canvi, l'internet va ser més lenta, la penetració, 5 anys, però 5 anys. L'electricitat va tardar 15 anys i la telefonia va ser molt lenta i va tardar 30 anys. Per això dono idea d'això d'aquí. Bé, i amb això d'aquí ja ha acabat, això d'aquí m'he passat una miqueta del temps, perdonin, però simplement recordar que hi han hagut, diguem-ne, 6 grans revolucions, una per generació. La revolució de la telegrafia va ser dels besavis, la telefonia dels avis, la ràdio dels pares, la televisió, la nostra generació, internet, els nostres fills, i la revolució mòbil, que jo li dic, dels nostres nets. Gràcies, sí, ja està.
Amb el torn de preguntes.
Gràcies per la seva conferència. M'ha semblat molt interessant i molt entenedora, cosa que agraïm molt.
Gràcies.
I la meva pregunta potser és una mica fora de lloc, però jo recordo que quan era petita i els nens ens posàvem davant la televisió, ens deien, a part que no va bé per la vista, això tenia algun sentit?
No ho sembla, perquè hem passat tots hores i hores a la televisió i no som pitjors que els nostres pares. Sí, molt a prop. No ho sé, no crec que tingui massa sentit, no. No ho crec, però tampoc n'estic massa segur. Potser hi ha alguna radiació que si estàs enganxat allà potser et pot fer una mica de mal, no ho sé. Però la distància que veiem la televisió no feia mal.
Només una cosa d'això que dieu ara, que vaig anar el mes passat a l'oculista precisament i com que jugo bastant amb la tauleta, amb la tablet, i li vaig preguntar a l'oculista a veure si feia mal a la vista i va dir... Home, a la vista potser no, ara el cervell una mica, si jugueu els massa jocs.
Molt bé. Home, es diu també, per exemple, que les antenes que hi ha de la telefonia mòbil, hi ha gent que diu que produeix càncer i coses així. Això no està demostrat, no hi ha cap estudi seriós, científic, que hagi demostrat això. De moment, que se sàpiga, no fa mal. Ara, la tablet també pot fer mal a la vista perquè al final perds la vista a llegir tan petit, com si llegís un llibre.
Una pregunta. Què passarà amb totes les radiacions que aquests instruments provoquen?
No ho sé. No ho sé, però efectivament estem com a dintre un microones, de vegades. Però de moment, ja el que li deia abans a la senyora aquella, de moment cap estudi ha demostrat que les radiacions aquestes de les antenes i a més facin mal. No hi ha cap estudi científic que ho hagi demostrat. Hi ha rumors que diuen escolta, això fa mal, són més aviat llegendes urbanes que diuen que fa mal, però no hi ha res demostrat d'això d'aquí. Però evidentment, si vostè posa la mà a dintre un microones, esclar, se la cremarà. O sigui, tot depèn dels nivells de radiació que hi hagi. Però en condicions normals no fa mal.
Tarda. Jo li voldria preguntar una cosa que em xoca. Per què es fan tan rics, el Bill Gates i tot això, si per exemple cada vegada més totes aquestes aplicacions ens són gratis? És a dir, tu t'apuntes, descarregues una app, és gratis i llavors dius, on estan els beneficis de tot això? Qui es fa ric darrere de tot això? Perquè sembla que cada vegada paguem menys, és a dir, l'única vegada que pagues és quan compres el telèfon, perquè tot el que més abans pagaves per ser d'un correu, pagaves per aquí, però ara tot és gratis. I qui es fa ric darrere de tot això? Gràcies.
La publicitat. O sigui, a través d'això et col·loquen publicitat de forma no massa visible, no massa evident, però hi ha companyies que paguen molt per poder-te col·locar, per saber quins usos tens. No? Si tu vas servir el correu electrònic o el Google, et poden vigilar, saber què és el que t'agrada i llavors t'envien publicitat al teu, a la teva mida. Eh? I hi ha gent que paga, evidentment paguen això d'aquí. Eh? Però és una publicitat disfressada una miqueta, eh? No és massa evident.
Hola, bones tardes.
Bona tarda.
Jo volia preguntar, tot això que ha dit és positiu, per descomptat, però aquesta tendència dels nens de tant aparell i tant aparell, que diuen que bueno, com tot, tots els masses fan mal. Què n'opina vostè? Gràcies.
Noi, jo veig que els nens ja tenen un nou domini dels dits pulgars que jo no tinc. Eh? Quan escriuen els joves van tan ràpids que jo aquesta capacitat no la tinc. Eh? Suposo que tot hi ha d'haver un equilibri, eh? Però bueno, la tecnologia està aquí i no podem pas evitar-la, o sigui que és una lluita perduda. Més aviat potser l'hem de reorientar que sigui positiva pels nens. Però em sembla que prohibir no porta enlloc tampoc. I avui dia, a més, aquestes tecnologies es fan servir a les escoles. Hi ha una veritable revolució a l'educació utilitzant aquestes tecnologies. Més val enfocar-ho en positiu que no en negatiu, no? Encara que de vegades comentàvem, per exemple, això del WhatsApp és una revolució a la comunicació de la gent. Estàs en contacte amb la resta de família, d'amics d'aquí, d'amics d'allà. Però també alhora, que això és positiu, veus que hi ha una parella dinant en un restaurant i cada un està amb el seu món sense comunicar. Són les dues cares de la moneda, positiva i negativa. I hem de viure amb això i anar-se espavilant amb aquest món.